Passen 5 minuts de 11:15, última secció del Sant Cugat a Fons d'aquesta setmana. Àngel Comas, què tal?
Hola, bon dia a tu.
Clara Verdagí, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bé, m'agrada aquest dia que tenim avui.
Un dia estupendo, eh?
És un dia molt cinematogràfic.
Sí?
Tu saps quantes pel·lícules s'han fet de la pluja i sota la pluja i amb la pluja?
I quantes pel·lícules s'han vist per culpa de la pluja i no poder fer res més?
Sí.
No, però s'han vist perquè com que fa pluja la gent va al cinema, no?
Per això és el que vull dir, com que no és el plan que no et mulles, doncs és una bona opció.
Sí, però ara si desapareixen els cinemes, què farem quan plogui?
Estàs molt preocupat per aquest tema.
Sí, eh?
sí que estic preocupat, sí. Perquè veig que és una cosa imparable i quan les coses són imparables, me l'assumpto.
T'hauràs de dedicar a fer crítiques de plataformes digitals, d'aquestes que fan pel·lícules com xurros.
Sí, és un plantejament. He escrit un article per una revista de fora d'aquí que parlo d'això, precisament, i la transformació, entre altres coses, la transformació de la crítica. Perquè ara tu agafes un diari i són pel·lícules de cinema, però no... per exemple, avui a Netflix estrenen una pel·lícula. Algú farà la crítica de la pel·lícula aquesta? D'una manera, diguem, formal?
No ho sé.
Jo crec
que sí, no?
Tu creus que sí?
Jo crec que hi ha els crítics digitals, també.
No, però crítics digitals... Jo estic parlant de la manera, del ritual que té una pel·lícula, doncs, quan s'estrena el divendres. Ahir, per exemple, TV3 va passar una informació de les pel·lícules que s'estrenaven avui. Però va passar una informació de la pel·lícula de Netflix que s'estrena avui? No. Per tant, s'ha de produir un canvi. A més, no és el mateix que tu vagis a veure puntualment una pel·lícula en un cinema, estic parlant des del punt de vista per fer la crítica, no? Que la tinguis a la plataforma perquè la vegis quan vulguis. És diferent totalment. I després hi ha una altra cosa. Es poden medir els espectadors d'aquesta pel·lícula? Es medeixen o no? O formen part d'un paquet global de possibles espectadors? És molt, molt interessant el tema. I bé, no és que em preocupi, és que m'ocupo. Que és molt diferent.
No, és el mateix, no és el mateix. Escolteu, tenim 6 pel·lícules per repassar.
Sí,
potser anem començant, no? O què us sembla?
Comencem.
La Clara té la paraula.
Comencem amb les de Sant Cugat,
comencem
si no
m'equivoco. En tenim dues.
Dues de Sant Cugat, eh? Doncs quina és la primera?
La primera és Casi Impossible.
La secretària de Estado de los Estados Unidos de América, Charlotte Field.
¿De verdad saliste con el primer ministro de Canadá?
No. Es rarito.
Conozco un sitio genial, no lejos de aquí. Se llama Minibar y está en mi habitación.
¿Has preguntado?
No, oye, yo también me he tirado unos cuantos líderes mundiales. Hice un 69 con Fidel Castro.
Bé, és una pel·lícula romàntica, oi, això?
I comèdia, no? Podríem dir comèdia romàntica, potser. No, Àngel? Estàs d'acord?
Sí, és una comèdia romàntica amb una lleu crítica política. Però, clar, dir comèdia romàntica per mi és desvaloritzar la pel·lícula, perquè les comèdies romàntiques, dit d'aquesta manera, són una mica nyonyes i aquesta no ho és. Aquesta és una pel·lícula que és molt divertida. Explica l'argument, va.
Expliquem. Doncs quan Fred Flarsky, és un dels protagonistes, l'home, es retroba inesperadament amb el primer amor de la seva vida, que ara és una de les dones més influents del món i es diu Charlotte Field, aconsegueix cridar la seva atenció gràcies al seu particular sentit de l'humor i a la seva visió idealista del món i de la política. Mentre es prepara per aspirar a la presidència del país, Charlotte contracta a Fred perquè sigui l'encarregat d'escriure els seus discursos, però el que passa és que Fred es troba com un peix fora de l'aigua a l'equip d'elit de Charlotte i tampoc aconsegueix acabar d'integrar-se a una vida de luxes. I bé, doncs tot i això, les espurnes entre ells dos salten i hi ha una química que no es pot frenar de cap manera.
Això de química vols dir un atractiu sexual, no?
Sí.
Clar. Mira, es diu química, l'atractiu sexual, ara.
Tensió. Sí, es diu,
tensió.
De moltes maneres.
A mi no m'estranya que l'home senti aquesta química, perquè la Charlotte és la Charlize, la Charlize Theron. I aleshores, clar...
La Charlize... Tu sents una química amb la Charlize Theron o no?
No especialment, eh? No és de...
Val.
Però clar, jo entenc que es pugui sentir, perquè sobretot els anuncis que fa els esports publicitaris, en què està més sexy de la que és en realitat. La Jarlins, que és una dona, per mi és una gran actriu, perquè després de fer una pel·lícula en què se llegia molt, que era Tully, ara surt en plan sexy i continua estant sexy. És a dir, que actualment hi ha una generació d'actrius, sobretot, que no tenen cap inconvenient en mostrar-se lletjos i això no perjudica per res la seva imatge. Aquesta és una pel·lícula basada en la parella, d'actors, i la resta és molt amable, la pel·lícula, és a dir, no es posa en camisa d'onze vares, per dir-ho d'alguna manera, però en el fons hi ha una mena de crítica de les classes socials, la diferència de classes, i critica el classisme social, i també és una crítica política de la manera com actuen els polítics a Estats Units, clar. Val la pena.
Val la pena, per tant,
per passar una estona.
T'ha agradat la...
Sí, és una pel·lícula que val la pena per passar una estona.
Doncs vinga, quina és la segona proposta, Clara?
La segona és una proposta per la família, pels nens...
I no dius a crítiques. Igual
ja anàvem... Avui tenim tantes pel·lícules
que... És que aquest home és molt ràpid.
Jo sóc un...
Com que és un corredor de fons...
Clar, clar, i tant. Estic retirat per lesió, però digues.
Llegim una o passem a la següent?
No, llegeix.
Llegim una crítica de Francisco Marinero a El Mundo. Escriu, rememora de passada el conflicte de classe i ho fa amb bon humor i glamour, tot i que amb plantejaments i situacions clau de facilitat i inversemblants que acaben sent perjudicials per la narrativa.
Molt bé, això complementa molt bé el que he dit jo, no? Una crítica més o menys contrària. Digui, doncs, senyor director.
Podem continuar el següent?
Sí, em deixeu? Senyor director, pot continuar.
Endavant.
Segona pel·lícula, Ugly Dolls Extraordinàriamente Feos.
No sé si tenim el tràiler en qualsevol cas. Sí, aquí el tenim.
Ah, sí, mira.
Todos los años se crean millones de muñecos, perfectamente diseñados para brindar alegría a todo el mundo. Pero ¿qué pasa con los muñecos que no son tan perfectos?
Bé, diguem-ne, aquí la culpa és de qui us parla, que s'ha equivocat de versió del tràiler, però en tot cas la idea s'arriba i arriba igualment, eh?
I tant.
Ens expliques una mica. Millor que ens expliquis tu de què va, perquè si heu de confiar en mi i els tràilers, anem arreglats.
Doncs fa molts anys es van crear els ninots de peluix, que han donat sempre felicitat als nens de tot el món, però aquests ninots tenen la seva pròpia ciutat. També viuen en una vila màgica on tot és perfecte, però després estan els que són els oblidols, els ninots de peluix, que són imperfectes, que són lletjos, i viuen a Feolàndia. Un món en què ningú el jutja i on ells se senten feliços i protegits. Però què passaria si aquests dos mons s'unissin?
És una pel·lícula d'animació, no té un especial relleu, malgrat el punt de partida, que està força bé, jo penso, i que és recomanable per als nens, però que no tinguin massa... Nens molt petits, que no tinguin massa sentit crític. És a dir, una pel·lícula entretinguda, és molt mediocre, i aleshores, bé, podríem dir que...
Que mediocre, val a dir que mediocre no significa dolenta, sinó simplement...
Sí, però el que passa que mediocre, no? Fixa't que s'usa per ser dolent.
Sí, exacte.
Tu com dius, aquest polític és un mediocre, aquest actor és un mediocre. És que és dolent, no? No passa de la mitjana, podríem dir.
Potser, com que dius que està mediocre i tal, tirem milles i aquesta
tirem
ja no la comentem
milles,
més.
Milles.
Hem acabat a Sant Cugat, amb Casa Impossible i Ugly Dolls. On anem ara?
Ara ens anem al Verdi.
Ah, perfecte. Doncs agafem el tren, Verdi, agafem els ferrocarrils i anem als Verdi.
I anem a veure L'última locura de Claire Darling.
La belleza de los objetos eleva nuestra alma, ¿no cree?
¿Mamá?
¿Perdón? Por este dinero os quedáis todo el día y vaciamos la casa entera. ¿Cuento con vosotros?
Claro.
Por supuesto.
¿Cuánto por el escritorio?
Mi bisabuelo se lo compró en 1920 al barón de Malbrec. 20 euros.
¿Qué coño hago aquí? Apesta desgracia.
Mi madre tendría que verse...
De què va aquesta pel·lícula, Clara?
Doncs aquesta pel·lícula està dirigida per Julie Bertuccelli i ens transporta a Verderon, un petit poble a pocs quilòmetres de París. Claire Darling, la protagonista, es desperta el primer dia d'estiu decidida a desfer-se de totes les seves pertinences, convençuda que és el seu últim dia de vida. Organitza un mercat ambulant al jardí de la seva mansió amb totes les seves antiguitats i objectes de valor, i una multitud de veïns s'hi apropen a trets pels preus baixos i força ridículs dels objectes. Cada venda i cada trobada porta a Claire a records de la seva vida, i aquesta última bogeria força el retorn de la seva filla Marie, amb qui no té contacte des de que aquesta va decidir marxar de casa fa ja més de 20 anys.
És una pel·lícula molt curiosa perquè les protagonistes a la vida real són mare i filla. Ah. Catherine Deneuve i Chiara Mastroianni. Aquesta noia va néixer de les relacions entre la Catherine Deneuve i el Marcello Mastroianni, i la noia s'hi sembla molt al Marcello Mastroianni. Sembla que tinguem el Marcello Mastroianni, però encara de dona. I aleshores la pel·lícula, a part d'aquesta part interessant, que jo considero interessant perquè veure mare i filla a la mateixa pel·lícula i fent de mare i filla, és una pel·lícula molt irregular, que comença molt bé. A mi em va fascinar el començament, comença molt bé i està narrada d'una manera molt especial, amb salts endavant, enrere, parlant del passat, del present, no del futur, i amb diferents actrius que fan els mateixos personatges. Però després s'embolica. Després sembla com si la directora, que es basa en una novel·la, no sàpiga com sortir-se d'aquest embolic que s'ha posat.
Allò que et poses en un jardí no saps com sortir-ne, no?
Sí, jo penso que s'ha posat en un jardí que no saps sortir-ne, perquè que a mesura que va avançant la pel·lícula, sobretot a la part final, hi ha un embolic tan gran que un no sap exactament què és el que volia explicar la directora a través de l'adaptació de la novel·la. Sempre tenim que dir que si adaptes una novel·la és fiel a la novel·la, per tant la directora potser no té res a parlar amb això, no? Està bastant bé en la qüestió de descripció dels personatges i sobretot en aquesta forma narrativa que fa d'una manera molt creativa aquests avanços endavant i enrere, aquest flashback, i per tant és interessant, però a mi personalment la part final no m'agrada.
Quina llàstima, no?
No, és una opinió personal. Igual vas tu a veure la pel·lícula, cosa que no crec.
No crec que passi.
La Clara ja pot anar, però i a mi us agrada.
I què en diuen els altres crítics, doncs?
Les crítiques estan força bé, surten contents. Per exemple, Alejandro Alemán, al diari El Universal, diu que és una cinta adorable on el present i el passat conviuen d'una manera bonica.
Està bé això de cinta adorable, eh?
Una cinta adorable.
M'agrada molt això.
Jo llegeixo literal,
a donar una cinta.
Ja no són cintes ara, no?
Ara ja
no
són cintes, ara són trossos de...
Són arxius digitals, ara,
sí,
no?
Sí, exacte. Ja no
quan ocupa? Quan en deu ocupar una pel·lícula d'aquestes?
Ara o com un DVD?
Sí,
amb
això.
El que passa que va amb un disc dur i aquest disc dur et dona una sèrie de dades, com per exemple l'assistència, la compra d'entrades, te podries passar-la o no passar-la, si està contractada. És com un disc dur. És com un disc dur, no? Però ser una cinta adorable... A mi em sembla, no sé, tu, la cinta s'ha convertit en objecte d'adoració.
Mm-hmm. Jo llegeixo el que escriuen i us ho...
No és culpa teva, però tu adoraries a una cinta?
Jo crec que refereix que és el contingut de la pel·lícula, que és en plan tendre, no? Potser que és... No ho sé, jo ho entenc així.
Bé.
No ho sé.
Molt bé, Clara.
Passem a la...
Ui, és que, perdó, acabo de... Tornant un moment enrere a Ugly Dolls, acabo de llegir accidentalment aquí una crítica que hi ha al guió, que diu... És de Keith Uclick, sí. The Hollywood Reporter, que diu: una monstruosidad estúpida que podría ser considerada una de las peores películas de todos los tiempos si fuera digna de esa hipérbole.
Sí.
Aquesta que parlem?
Ugly Dolls, no aquesta, eh? No la de...
Ah, ja.
Déu-n'hi-do.
Per això veus que quines diferències de crítica.
Sí, sí,
està agafat una molt bona i una molt dolenta.
S'ha quedat, quedat descansat
Hollywood,
aquí, eh?
El Hollywood Reporter, no oblidis mai, que és una revista per la professió, que no és una revista pel gran públic. I és clar, les revistes fetes especialment per la professió es tracta de vendre-la o no a la professió perquè la comprin i la passin.
Doncs escolta, passem que se'ns farà tard al final.
A la quarta pel·lícula d'avui, que també es fa a Verdi, i és Lejos de Praga. Doncs bé, escoltant el tràiler no podem intuir gaire cosa perquè és tota una música amb imatges, així que us explico. Aquesta és una pel·lícula que explica la història d'Eda, que és un nen de 8 anys, que durant l'ocupació nazi es veu obligat a mudar-se de Praga, això durant la Segona Guerra Mundial, i es muda a un petit poble de Slavonic, on coneix a la resta de la seva família i on també ell ha passat allà les vacances. Doncs Eda ha de fer nous amics i acostumar-se a una nova vida que és immensament diferent del que aquest noi de ciutat estava acostumat.
És una pel·lícula dirigida per un home que es diu Jan Zverak, és txec, i aquest home va dirigir una pel·lícula molt interessant que es deia Kolia. Aquesta no és tan interessant, encara que el tema sigui interessant. Però el que passa que s'ha vist moltes vegades això d'un nen dins del món nazi desplaçat i que s'ha d'adaptar a un altre lloc. Jo diria que, a part de que és interessant, la pel·lícula és una mica sorceta.
Doncs seguim a la següent, que ens quedarem sense temps, i és Hellboy.
En una isla cercana a las costas de Escocia, se invocó desde las profundidades del infierno algo que debía acabar.
Doncs aquesta és la pel·lícula de ciència-ficció que es pot veure a Yelmo i està basada en el superheroi Hellboy, que està creat per Mike Mignola. Aquesta vegada l'Agència per a la Recerca i Defensa Paranormal encarrega a Hellboy la tasca de derrotar un esperit ancestral, Nimue, que és també coneguda com la reina de la sang. Fa segles ja van aconseguir acabar amb ella enterrant-la profundament, però ha tornat d'entre els morts amb la intenció de destruir a la humanitat amb la seva màgia negra.
És la quarta versió, la quarta aparició en el cinema d'aquest personatge de Hellboy, que va sorgir en el món dels còmics amb una editorial independent que es diu Legends. I aquest Hellboy, fixeu-s'hi què és, és un dimoni portat a la Terra pels nazis i format per l'Agència d'Investigació de Defensa dels Estats Units.
M'emociona tot això que estàs dient.
S'ha fet 4 vegades i el va ressuscitar Guillermo del Toro com a director fent les dues pel·lícules primeres, i després ha sortit a la televisió, s'ha fet coses d'animació i tot això, i aquesta no arriba a l'alçada de les pel·lícules de Guillermo del Toro. Han canviat l'actor protagonista, però és un déjà vu, ja s'ha vist.
Les crítiques estan d'acord, no
sí?
Són gaire bones.
No, res novedós,
Passem a l'última.
Anem a l'última.
Un hombre fiel.
¿Has visto cómo ha cambiado la hermana de Paul?
¿Quién?
Soy Eve, la hermana de Paul.
Vaya, mira tú. Así, no sé, puede ser.
En el cementerio no te quitaba ojo.
Doncs aquí ens trobem una mica embolics amorosos, anades i vingudes. Marianne deixa a Abel per en Paul, que és el seu millor amic i pare del fill que està esperant, i 8 anys més tard en Paul mor i l'Abel torna amb la Marianne. Això provoca la gelosia del fill de Marianne, que té 8 anys, i de la germana de Paul, Eva, que està enamorada en secret d'Abel des de la seva infància.
Claríssim, una pel·lícula d'embolics, una mena de vaudeville a la francesa, que m'interessa destacar la personalitat del director, que és un jove que va ser actor a la pel·lícula d'Alberto Lucci, Soñadores, i a més és fill d'un home, d'un director de cinema molt trencador, que es diu Philippe Garrel. Aquí el noi, el director, s'ha inspirat amb el cinema del François Truffaut i especialment amb els 400 cops i pel·lícules semblants del mateix personatge. I ha fet una pel·lícula força divertida, força francesa i amb moltes referències cinematogràfiques.
Veus, aquesta encara m'ha fet gracieta, aquesta, eh? Llegint-te una mica. Aquesta, sí, aquesta
jo crec que és per tu, aquesta.
Aquest tipus de pel·lícules ja saps que m'agraden a mi. No necessito més, tampoc, unes grans coses. Què diuen les crítiques, Clara?
Doncs us en llegeixo una de Juan Sardà, que ha escrit a El Mundo, amb una arrencada fabulosa entre el romanticisme i un cert sarcasme per acabar-se convertint en una pel·lícula vodevilesca, en el bon sentit de la paraula. Molt divertida de veure, és una pel·lícula deliciosa. Avui van d'adjectius, les
bé, no?
És una pel·lícula,
sí, home, molt bé, molt bé. Jo penso que val la pena veure si t'agrada sobretot el cinema francès d'aquest vodevilesc.
Clara, amb quina et quedes?
Jo crec que avui amb Casi Impossible.
Casi Impossible, sí. Perfecte. Àngel?
Jo en totes, clar. Una és per un motiu i altra és per un altre.
I ara atracarem un moment a la Glòria, la nostra productora. No sé si ha estat escoltant o no. Amb quina es queda, que ens ho digui, a veure... A veure, Àlex, si li pots activar el micro perquè ens senti ell, perquè
entri,
la sentim nosaltres
entri,
ella.
Home,
que o que pot entrar un moment.
Sí,
que entri
home,
un moment,
Glòria,
que entri un moment.
No s'ho pensa, eh?
Que entri un moment, va, no s'ho pensa. Seu aquí, seu. Agafa't un micro, perquè si no, malament rai.
Sí, perquè...
Agafa el micro, agafa'l. Costa't el, no estàs molt acostumada a l'estudi.
No, 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 no.
Hola, Glòria.
Hola, què tal?
El debut a les zones de Coet.cat. Quina et quedes de les que m'has escoltat?
La de la Charlize Theron.
Perfecte, quasi impossible, eh? Podeu anar juntes amb la Clara.
Perquè, no sé, l'altre dia vaig veure el tràiler al cinema i em va encantar, em va molar un montón el tràiler i va ser com, aquesta l'he de veure.
Molt bé.
Doncs escolta, avui hem viscut un debut radiofònic amb la Glòria Gallardo, que està sempre en segon pla, però que ens ajuda moltíssim en aquest Sant Cugat de Fons, que s'acaba per aquesta setmana.
Ah, sí?
Sí, no, però demà no vindré, en principi, si tot va bé. Acabarem amb música local, com sempre. Gràcies, Clara.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Àngel. Molt bona setmana.
Igualment.
I avui sí que et podem donar les gràcies a l'antena, Glòria, gràcies.
Bien. Tenia moltes ganes d'entrar.
Veus? Doncs escolta, haver-m'ho dit que haguessis entrat abans. Àlex, gràcies, Àlex, també des de la part tècnica, l'Àlex Vázquez, i que us parla Albert Prat. Nosaltres marxem de cap de setmana, marxem amb Cian i Solo és una herida. Ens retrobem el dilluns a les 10. Serà l'última setmana de campanya electoral i després tornarem a la normalitat. Que tinguin un molt bon cap de setmana.
carisma que tienes tú.